La Teua Ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Alegona la ràdio, és en la nostra veu. Som Ràdio Vila-real, la que tu sents. Som un gran equip, ho veus, amb música i notícies. Connectem amb la gent en el programa Protagonistes. Ai, cada dia estem amb Susana i Txelo, per cada dia tu teu passes bé. Ràdio Vila-real, la nostra llar, on els somnis volen i la vida és cançó. Amb tu sempre al costat, fent vibrar el cor. Ràdio Vila-real, et portem la passió. Històries del barri, tradicions que no moren, la veu de la ciutat i de l'equip de la nostra vila. Com és el Vila-real, que gràcies a Javi Mata m'està sempre informats amb un so que ens enamora. Cada programa un viatge amb rialles i emoció, fem del dia a dia una gran celebració. Ràdio Vila-real, la nit.
Molt bon dia, avui és 23 d'octubre i com cada matí obrim Protagonistes amb la mirada posada en el que passa prop de casa i també amb moltes ganes de descobrir allò que ens sorprèn quan són les 12 i 3 minuts.
La real, la nostra llar.
Sabíeu que avui se celebra el Dia Mundial de del menjar en llauna? Un homenatge a aquest invent que ens ha salvat més d'un sopar ràpid i que va néixer, curiosament, com a solució militar. Qui ho diria? Que una llauna de sardines tinguera tantíssima història. Anem per la parauleta del dia. Jo tinc la sensació que n'hi ha més d'un que quan la senca s'haurà de parar a escoltar-la perquè no té clar què és el que vol dir.
Espai patrocinat per la Regidoria de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Vila-real.
Escacs. Els orígens del joc d'escacs es remunten al segle V, a l'Índia, on hi ha constància que es jugava a un joc molt paregut, anomenat Chaturanga, que literalment significava exèrcit. Però la paraula escacs, en concret, ens ha vingut del baix llatí scacus. S'havia format per alteració de l'àrab sah, i l'àrab, per la seva banda, l'havia pres del persa, on tenia el significat de rei. I és que, efectivament, els escacs és un joc d'estratègia en què un exèrcit format per 16 figures de color blanc, representatives dels diversos estaments de l'estructura militar, combat a través de moviments singulars amb un altre exèrcit de figures negres. L'objectiu final de tots els moviments de les fitxes és matar el rei del contrincant, que s'ha d'advertir prèviament amb l'expressió «escac al rei», perquè el jugador contrari puga desplaçar-lo a una altra casella, en què estiga segur o sacrificar alguna altra peça de menor valor. Si el rei de qualsevol dels exèrcits cau en la batalla, la partida està perduda. És una representació metafòrica de les antigues batalles. A Europa, este joc es popularitzà durant el segle XV. I cal apuntar, amb un discret orgull patri, que els valencians contribuírem a definir les actuals regles del joc. Bernat Fenollar, Francesc Castellví i Narcís Vinyoles publicaren al voltant de 1475 l'obra poètica Escacs d'amor, on, amb l'aparença d'una disputa amorosa, juguen una partida d'escacs en què apareix per primera vegada la figura de la dama. L'amor cortès ja s'havia manifestat i es projecta d'eixa manera en el joc. Però, a més d'esta contribució, cal destacar que el socorbí Francesc Vicent publicà en 1495 el llibre dels jocs partits dels escacs en nombre de 100, on es defineixen per primera volta les regles actuals del joc d'escacs.
Espai patrocinat per la Regidoria de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Vila-real.
Las cuatro. Ay, solo me quedan dos horas para ir a trabajar,
Tot descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Vila-real.
El proper divendres 7 de novembre a les 7 de la vesprada al restaurant del casino arriba la gala Generant Valors de Fundació Caixa Rural Vila-real. Una trobada per compartir sinergies i reforçar llaços amb les entitats del teixit associatiu de Vila-real. Generant Valors, cultivem el demà.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Vila-real.
Con las lentes progresivas Varilux consigo una visión nítida a todas las distancias y en cualquier condición de luz gracias a Transitions. Para vivir al máximo todo lo que me apasiona. Ahora tu segundo par de lentes progresivas Varilux incluido.
Óptica Vila-real. Doctor Font 17. Óptica Varilux especialista.
En Grúas Tomás cumplimos 50 años.
5 décadas al servicio de la industria, la construcción y los servicios, marcadas por la innovación y el crecimiento sostenible.
Un camino recorrido con perseverancia y trabajo en equipo.
Apostando por la formación y por maquinaria de última generación.
Gracias por acompañarnos. Grúas Tomás, 50 años creciendo contigo.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Vila-real.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Vila-real, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Renueva tus ventanas en Bigmat Pepe Arenós y ahorra en tu factura de la calefacción. Aísla tu hogar de los ruidos exteriores con ventanas de PVC. Pide financiación a tu medida y asesoramiento en la subvención. Tu bolsillo te lo agradecerá.
Bigmat Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Vila-real. Octubre és el mes de la sostenibilitat a Vila-real. Arriba la 20a edició d'una cita que és ja referent en educació ambiental. Curs d'agroecologia, el projecte La Vella, el concurs escolar renaturalitzant els espais urbans i la Fira d'Agroecologia i Sostenibilitat al Termet, amb tallers i teatre per a tota la família. I el 28 d'octubre, gran gala 20 aniversari amb el lliurament dels Premis de la Sostenibilitat. Vila-real, 20 anys sembrant futur.
¿Buscas un ambiente agradable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética? Ahora ya lo tienes, en Sé Tú. En nuestras nuevas instalaciones te ofrecemos lugar confortable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones. Nos renovamos por ti, Sé Tú. Avenida Pío 12, 30.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Vila-real.
Hola, em diu en Marina. I el meu company, Bruno. Tenim 4 i 5 anys. Aprendem música d'una forma molt divertida. Al conservatori, mestre Goteri.
Jo soc Mario, tinc 6 anys. Començaré a tocar diversos instruments per a poder triar el que més m'agrada.
Jo soc Maria. Vaig a classes de dansa. I m'ho passe pipa.
I tu què esperes? Apunta't ja!
Més informació al conservatori Mestre Goteri.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Desde que mi madre vive en Domus Vi Vila-real, se siente activa y recibe los mejores cuidados. ¿Qué más puedo desear? Residencia para mayores Domus Vi Vila-real, detrás del Hospital Universitario de La Plana. Infórmate en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vi está a tu lado.
¿Te apasiona el mundo del arte? ¿Quieres un espacio donde pequeños y adultos podáis soñar, crear y descubrir al artista que lleváis dentro? Lo tienes. Llega a Vila-real mi primera obra de arte, de la mano de la maestra y artista Marian Sacco. Déjate envolver en la magia de la pintura, la cerámica y la escultura. Vive la estimulación temprana de las capacidades artísticas. Crea tu portafolio de artista y participa en la gran exposición anual de pequeños y grandes creadores. Inscripciones abiertas. Más información en redes sociales o en el 601-628-807. Mi primera obra de arte. Llama ahora y reserva tu plaza. Estamos en carretera de Honda 95.
And I knew if I had my chance that I could make those people dance and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I'd deliver. Bad news on the doorstep. I couldn't take one more step. I can't remember if I...
Miren, allò d'obrir melonets, no?, que ens agraci en esta ràdio. Pues fa aproximadament un dia el perfil oficial de l'alcalde de Vila-real, d'Instagram, va compartir un titular publicat per un mitjà digital. El mitjà és un mitjà que existís, l'hem buscat, és Economist Jurídic, que afirmava que l'import de la nova taxa de basures infringís l'article 24 de la llei reguladora de les hisendes locals. I diu que solo tendrá opción a recuperar el importe los que lo recurren. Això era el titular. El importe de la nueva tasa de basuras infringe el artículo 24 de la ley reguladora de las haciendas locales y solo tendrán opción a recuperar el importe los que la recurren. En fin, Segons este mitjà jurídic, la nova taxa calculada en funció del valor catastral dels immobles podria vulnerar el principi d'equivalència que està recollit en aquest article 24.2 de la llei reguladora de les hisendes locals, que estableix que el cost d'una taxa no pot superar el valor real del servei prestat. Davant d'aquesta afirmació, el perfil de l'alcalde de l'Ajuntament ha emitit una resposta, defensant la legalitat de l'ordenança fiscal aprovada i recordant que la taxa s'ha tramitat conforme al procediment establit amb període d'exposició pública i possibilitat de presentar al·legacions. Ara entre directament al perfil de l'alcalde de Vila-real, José Benlloc, i bueno, poden entrar i veure-ho. Està aquest titular que els ha llegit i seguidament en l'altra foto es diu: respecte a la informació publicada en alguns mitjans referents al recurs de la taxa de residus, des de l'Ajuntament de Vila-real volem clarificar, per evitar confusions, primer, que l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la prestació del servei de gestió de residus municipals es va aprovar de forma definitiva, sent absolutament legal i sense cap recurs respecte el 19 de desembre del 2024, d'acord amb la llei 7/2022 del 8 d'abril de residus i sòls contaminats per una economia circular. Segon punt, donat que la normativa existent a Vila-real difereix de la de Madrid, que es regula per legislació de gran ciutat, l'única opció, i ho posa en negreta, per a recórrer la taxa és acudir directament als tribunals. Així, tot recurs, remarcat en negrita, presentat davant d'aquest ajuntament fruit de confusió, serà desestimat. Això en la xarxa social oficial de José Benlloc, alcalde de Vila-real. I a tot això pues, venen els comentaris. Vaig a llegir-ne per ordre. Fa 20 hores que fa esta publicació José Benlloc, alcalde de Vila-real, i fa 20 hores que Maribel Matagil li contesta: m'agradaria saber què aneu a fer en els 5 milions d'euros que aneu a replegar. Val? I seguidament li contesta Gema, GGV: haguera estat bé que s'haguera compensat l'import de l'IBI tal i com es va anunciar. I arreglo seguit, Javier Pesudo diu: recaudar 5 millones más por el mismo servicio sin mejorar nada, esperando a las próximas elecciones. Tic-tac, tic-tac. Isabel diu: las familias numerosas no hemos podido solicitar la deducción. ¿Nos lo arreglaréis? I després d'això, de diverses contestacions més, ja alcalde Benlloc continua contestant i vaig a llegir la contestació. No voy a entrar a contestar la mala educación, los bulos y los insultos. Lo de las acusaciones de ladrones y lo de llenarlos el bolsillo no lo voy a tolerar. Estos años he tenido que acudir a los tribunales en varias ocasiones por cosas como estas. A los demás hemos explicado muchas veces que todo lo que vamos a recaudar por la obligatoria tasa de residuos se va a destinar a eso, a las basuras, porque el cambio va para nosotros y todos los ayuntamientos. No es solo la obligatoriedad de la tasa, sino la multiplicación por tres, que voldria dir multiplicació per tres, el coste del servicio. Claro que bonificaré a quien recicle y pagaré más, y pagará más quien más basura genere, y menos quien menos. Para ello tenemos que hacer una serie de inversiones que estamos haciendo y aprobando. El padrón por primera vez, por lo que algunas cosas no las podemos implementar el primer año. Es decir, eso es lo que contesta el señor alcalde después de haber rebut pues postures que le increpaven. Le contesten cuál es la mejora que se va a conseguir con este impuesto, porque la gestión de los residuos es la misma que se venía haciendo antes de que se aplicara este impuesto. No cambiará nada. Això fa 14 hores. A lo que fa 4 hores, el señor alcalde li contesta: claro, es la misma desde el 2022, que lo cambiamos todo. nuevo contrato, nuevos camiones, imposibilidad de llevarlo a vertedero todo, pagos por parte del Ayuntamiento a la Generalitat Valenciana de nuevos impuestos con las basuras 2023-2024. Les hemos pagado 1,5 millones de euros, mejora servicio de voluminosos con recogida a domicilio, mejoras, obligaciones legales e impuestos, muchísimas desde la entrada en vigor de la ley 2022. Ullits, tal cual está escrito. ¿Qué ocurre? Que mientras otros pueblos y ciudades si se les pedía esos sobrecostes a sus ciudadanos con las tasas, nosotros decidimos apurar su implantación al último año, perdonando a los ciudadanos 2022, 2023 y 2024, sensibles a la necesidad de salir de la crisis del COVID e inflación. En estos momentos, desde abril de este año, ya no tenemos opción y la ley nos impide el déficit. En definitiva, los ciudadanos de Villarreal se han ahorrado 3 años que los demás no. En fin, això és la contestació del senyor alcalde. I a la publicació d'este mitjà de comunicació del que no recurrisca no tindrà opció, l'Ajuntament el que li contesta és si volen recurrir als tribunals, perquè si recurreixen a l'Ajuntament se desestimarà. They were singing bye bye Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye, singing this'll be the day that I die.
En Big Mat, Pepe Arenós, encontrarás la ropa laboral para tu empresa. Ropa personalizada, bordada o serigrafiada. Ropa de calidad que hace que tu empresa se distinga.
Big Mat Pepe Arenós, en Avenida Bio 12, 55 de Villarreal.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José. Mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Octubre és el mes de la sostenibilitat a Villarreal. Arriba la 20a edició d'una cita que és ja referent en educació ambiental. Curs d'agroecologia, el projecte La Vella, el concurs escolar renaturalitzant els espais urbans i la Fira d'Agroecologia i Sostenibilitat al Termet, amb tallers i teatre per a tota la família. I el 28 d'octubre, gran gala 20 aniversari amb el lliurament dels Premis de la Sostenibilitat. Villarreal, 20 anys, sembrant futur.
Neurovila. El Centre Neurorehabilitador de Fundació Caixa Rural Villarreal, dirigida a la població amb dany cerebral adquirit i altres patologies d'origen neurològic. T'ofereix teràpies individualitzades, taller de memòria i taller per activar la ment a través del llenguatge. Informa't en www.fundaciocaixarural.org.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
La vida es para verla de lejos y de cerca. En el mes de los progresivos de Multiópticas, llévate la segunda gafa progresiva Mo de regalo. Unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1,000 modelos, solo en Multiópticas.
Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10. Villarreal, porque tus seres queridos se lo merecen.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Tens un xiquet o xiqueta amb necessitats educatives especials? Coneix el projecte Xicaes de Fundació Caixa Rural Vila-real. T'ofereix teràpies individualitzades, atenció familiar, acompanyament a les famílies en la introducció del comunicador, respirs familiars, dansa i acompanyament aquàtic. Més informació en fundaciocaixarural.org. 43 famílies ja confien en nosaltres.
L'Ajuntament de Vila-real posa en marxa els seus nous canals de WhatsApp perquè estigues sempre al dia de les notícies, els esdeveniments, les alertes i tota l'actualitat de la ciutat. Un servei totalment gratuït, pensat per acostar-te a la informació de manera directa i fàcil. Per a subscriure't, només has d'accedir al canal oficial de l'Ajuntament a través dels codis QR disponibles o mitjançant l'enllaç directe als perfils oficials. Vila-real, cada vegada més a prop de tu. També a WhatsApp.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Vila-real. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Vila-real. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
¿Ese paseito en barco? For you. ¿Un cursito de buceo? For you. Si este verano te lo has dejado todo para disfrutar de un auténtico veranito for you, tu menú for you de siempre ahora te cuesta menos. Disfrútalo simple, doble o triple desde solo 3,50. Precio especial por tiempo limitado. Si veranito for you, menú for you.
Eutens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Vila-real.
Fins a desembre, la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Vila-real et convida a viure més de 30 propostes de teatre, dansa, música i exposicions per a tots els públics i amb gran protagonisme dels artistes locals. I sense oblidar-se, la vessant solidària. I a més, si vols estar al dia, apunta del nostre canal de WhatsApp. Envia la paraula alta al 616-253-681 i rep tota la programació al moment. La cultura batega Vila-real i tu en formes part. Ajuntament de Vila-real.
I després del meloné que m'ha guardat abans, ara anem a obrir-ne un altre. Per què? Perquè ens toca molt de prop i la transformació digital de la banca i les tecnologies financeres conegudes com el fintechs. estan canviant la manera de com gestionar els nostres diners, però també plantegen un repte important. Com evitar que ningú se quede fora d'este canvi? Parlem a la Caixa Rural de Vila-real, una entitat que combina la innovació i té vocació de servei de territori. Per entendre com es pot avançar tecnològicament sense perdre aquesta mirada humana, tenim així Josep Ramos, molt bon dia.
Bon dia a tots i a totes.
Aquestes parauletes que ens costa molt d'assimilar, com és el fintechs i l'altra és el blockchain.
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 Sí.
Que no és ni més que lo de la intel·ligència artificial...
Bueno, en part, ara si vols ho explicarem una miqueta. Sí, el que plantejaves, no? El que deies, pues, se transforma en accions. En este cas tenim que agrair, i vull començar en els agraïments, encara que parega que tinga que ser al final, però jo crec que és important, que és sobretot a la Càtedra de Model Econòmic de la Generalitat Valenciana, que és qui finança el que ara vaig a comentar, una jornada que anem a fer. Evidentment, pues, entitats com l'Institut de Desenvolupament Local, que també col·labora, de la UGI, i després pues, la pròpia UGI, evidentment, la Universitat de València, que també vindrà gent, el Banc d'Espanya, bueno, ara si voleu ho comentarem una miqueta tot, però sobretot a la càtedra, que és la que ens ajuda i que en la col·laboració de la nostra fundació, que servís com a anfitriona, que és també un element important per a la nostra caixa, portem a terme el que tu has dit, no? Que és una jornada que anem a fer este divendres, demà 24 d'octubre, que, bueno, titulada Fintech y Transformación Bancaria, entre la innovación y la exclusión, pues abordem una serie de aspectes en el qual l'objectiu és obrir un espai de reflexió de com les noves tecnologies financeres, les conegudes com tu havies dit Fintech, estan transformant el sector financer, el sector bancari, no? En el qual pues, també està la nostra caixa, evidentment. Però no només des d'un punt de vista de la innovació, sinó que volem abordar-lo dels riscos que n'hi ha també i el que comporta aquesta transformació en quant també a termes d'exclusió financera, no? És que no entenguin, és que no puguen pues, conèixer aquestes noves tecnologies. I el que digues de fintech, evidentment el terme fintech combina paraules com són finances i tecnologia, i fa referència a aquestes empreses i aquestes solucions digitals que ofereixen pues, una sèrie de serveis financers mitjançant pues, aplicacions mòbils, plataformes online, intel·ligència artificial o el terme que també es fa referència, que és el blockchain, no? Que són eines que, en definitiva, poden millorar l'accessibilitat, la rapidesa, inclús la personalització dels serveis, dels serveis bancaris en aquest cas, però també poden deixar fora a moltíssima gent, a molts col·lectius vulnerables, que és un tema que també abordarem, no?
Per això jo volia saber com viu la Caixa Rural com a entitat esta transformació digital. Se viu des d'un punt de vista de com no voler deixar ningú arrere.
Efectivament, nosaltres som una cooperativa de crèdit i una de les qüestions que a lo millor tenim que potenciar i millorar, a part de donar un servei financer que puguen donar altres entitats bancàries que també el donen, podem donar d'una manera més propera, més, pues, més personal, no? Tratant de aquests col·lectius vulnerables, com ja fem en gent gran, no ficant horaris per a la gent gran, perquè puguen utilitzar no només els canals alternatius, que també ajudem a gastar-los, com després explicaré, sinó pues, l'atenció de ventaneta habitual, però un dels nostres reptes i que anem a potenciar i que volem potenciar en jornades com aquestes o com un curs que ara després comentarem, és el tema de com tu diies, de preocupar-nos perquè entenguen, perquè comprenguen aquestes noves tecnologies, els nous productes, inclús productes que ja fa molt de temps que tenim en catàleg i s'ha demostrat que no hi ha un suficient coneixement. De fet, molta gent es queda com a ahorradora i estan perdent, tenen un cost d'oportunitat de no passar a ser inversora. ser el concepte inversor i ahorrador és distint. L'ahorrador és aquell que pretén mantindre, no?, un patrimoni, i l'inversor és aquell que planteja i fa una estratègia de finançació per a que aquest estalvi se pugui multiplicar. Per això, el primer, el més important, i a més, és que estem comercialitzant productes bancaris, el més important és que la gent que ho... els col·lectius que vinguin a contractar sàpien el que estan contractant. I això, per una cooperativa com nosaltres, és molt important. Per tant, ens hem de preocupar també, no només per a que tinguin els millors productes, el millor servei i atenció, sinó també per a que dotar-los de coneixements per a que puguen accedir a coses que actualment no poden, per desconeixement, per falta de cultura financera.
En aquest cas, jo me poso com a consumidora i el que vull és deixar de no poder. Perquè poder puc.
Claro.
El que passa és el que tinc és que formar-me per a poder tindre la possibilitat de formar-me. Este és un de les possibilitats que tinc, no?
Bueno, este és una jornada. Demà vindran molts estudiants de la universitat perquè està enfocat molt a... Pues, és un espai més d'investigació i de reflexió. Però que el que pretenem nosaltres és això, no? És dotar a... Pues, i a més per un tema fonamental, que és que a més... l'usuari financer està molt protegit per la normativa.
Clar.
Això ens obliga a les entitats financeres a pues, complir en els tests d'idoneïtat i de conveniència quan contracten els productes. Però això també suposa una barrera. L'excés de normativa i de cel per la protecció també impedeix que hi hagi gent que no pugui demostrar que té aquests coneixements i no pot accedir. Això és una manera també d'exclusió. Quan se parla d'exclusió financera, la gent pensa en gent gran,
sí, sí,
en col·lectius desaforits, en immigrants, que també abordarem en la jornada. Però hi ha gent en classes mitges, gent inclús en formació universitària, que té un gran desconeixement de la cultura financera perquè el pla d'estudi en aquest país pues, tradicionalment no ho ha contemplat. Però tant estem entitats com la nostra preocupades en que aquesta bretxa, aquesta falta de coneixement financer se pugui solucionar a través d'iniciatives com esta i com algunes que anem a plantejar en un futur o que pretenem plantejar en un futur.
Clar, és que aquest model cooperatiu com avança en aquesta forma d'innovar? És que clar, és un model cooperatiu el que
sí,
contempla.
El model cooperatiu que està basat en la tradició, no? Pues en els arrels, en lo local, no? País que choque contra pues, pues, la innovació financera. Nosaltres no volem excloure la innovació ni volem ser partíceps, però a la vegada que volem ser partíceps també volem garantir que els nostres socis, els nostres clients, el nostre àmbit d'actuació pues, també coneguen i se puguen aprofitar dels avantatges i que coneguen els riscos, evidentment, que per exemple les criptos, que ara l'altre dia que m'ha cridat l'atenció, no? Un dels patrocinadors principals de la Champions League és crypto.com, bueno, una plataforma de criptomoneda, no? Pues tots aquests riscos que també la gent es conega. No volem excloure'ls. Nosaltres pues, és veritat que partint d'un portfolio molt conservador o més conservador, però també tenim una sèrie de productes i vehicles com puguen ser fons d'inversió, com puguen ser productes de mercats financers, deute, etc. També ho tenim per a que aquella persona que estigui interessada puga tindre-lo, però el més important és que se conega. Si no se coneix, una persona no pot adquirir-la i per això se necessiten uns coneixements mínims.
L'altra acció que farà la Caixa Rural de Vila-real, hem parlat d'esta, que se farà demà
per acabar, si vols anar demà, se poden apuntar directament en la nostra pàgina web, en les xarxes socials s'ha publicitat, crec que fa un momentet, i hi ha un correu que també de la UGI, si vols que te'l digui.
Sí, sí, clar.
IIDL, que és de l'Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local, @ugi.es. Ahí se poden inscriure. És gratuït, evidentment, i tenen fins demà. I si algú demà pues, arriba, que se farà si a la sala de conferències a partir de les... Pues, ara no recordo, però crec que és a les 10, a partir de les 10 del matí, 10 i quart, començarem
demà.
A partir de les 10 del matí, durarà tot el matí, fins a les 2 del migdia. N'hi haurà, bueno, invitem a un xocotet cafè i un coffee, ahí, un coffee break. I poden vindre, inclús el que vulgui apuntar-se directament demà baix en el centre social pot apuntar-se i hasta cobrir el aforo. I en quant al que me preguntaves, a part d'això, nosaltres sí que és cert que bueno, la Fundació ja fa de manera puntual, hem fet formació de caràcter financer, l'hem incluït en els nostres cursos de formació de formació d'informàtica que s'estan portant a terme, i ahí sempre ha ficat un mòdul on hem donat ferramentes pràctiques de cultura financera. Enguany ho hem volgut ampliar, i la gent que estan fent aquests cursos tenen un mòdul de curs de cultura financera, però que l'han volgut obrir a més gent. Vull dir que a aquest curs assistiran la gent que estava fent els cursos d'informàtica bàsica, i la gent que se puga apuntar a través del pues, baix de la fundació, la persona que puga vindre, la pàgina web, o els companys que estan així en el centre social el poden apuntar. I què és això? Pues, serà la setmana que ve, són tres sessions, dos més teòriques i una altra més pràctica, que a més tindré el gust i l'honor de impartir-la jo, que és de, pues això, de qüestions bàsiques de com entendre pues, quins són els mecanismes que tenen el consumidor, no? El consumidor financer. Moltes vegades pues, la gent se veu, no? Veu una entitat que també considera que no s'ha fet alguna cosa bé, pues nosaltres explicarem quins mecanismes de protecció tenen els consumidors, no? Després conceptes bàsics de rentabilitat financera, que és la TIR, que és la TAE, que a vegades aquests conceptes a la gent es costa entendre, pues, d'una manera fàcil i pràctica les ho ensenyarem, com prendre decisions financeres i informades, ¿vale? Un poc del que estàvem dient antes, ajudar-los a entendre, ¿no?, quin és el millor producte, coneixent també les variables comparatives, com pot ser la TAE d'un producte, i després també explicarem un poc en què està basat el sistema financer, ¿no?, i quins instruments, fons d'inversió, que se diferencia d'un depòsit a plaç, quins riscos i quins avantatges tenen, no?, en certs productes, i acabarem en un taller pràctic on explicarem pues, les noves plataformes, la banca electrònica i la utilització de caixers i targetes, d'una manera segura, perquè hi ha, pues, desgraciadament el frau tecnològic cada vegada és més freqüent, i nosaltres fiquem una sèrie de mitjos, i una dels mitjos més importants és la prevenció, i per tant en este curs també abordarem això.
I este curs per a quan serà?
Este curs serà per als dies 28, 30 d'octubre i 4 de novembre de moment. La idea és replicar-lo, hi ha gent apuntada perquè està apuntada mitjançant el curs d'informàtica, però l'ampliarem a totes les persones que vulguin, està obert des de ja, i la gent que vulgui apuntar-se pues, té estos dies últims per a fer-ho. Aquells que no puguen en aquesta ocasió, que no se preocupen, perquè n'hi ha programat més endavant organitzar més jornades d'este tipus. I la gent que farà el curs d'informàtica, que ja n'hi ha gent apuntada per a futures edicions, també vindrà contemplat.
Clar, jo imagine que el DREMA ens ha arribat aixina molt ràpid, a voltes ho està en el seu treball i no es dona compte que, per exemple, el curs de DREMA, que per a mi és un curs molt interessant, haurem de tindre alguns dies més per a poder haver parlat d'ell, no? I deixa sensació de, si estem dins d'una cooperativa, en la cooperativa tan important era saber d'on veníem i com teníem i com conservàvem aquesta llavor, com què vindrà en el futur, què ens depara el futur i com hem d'abordar-lo. És una puntualització que li faig.
Pues sí, la veritat és que prenc nota, tota la raó, i sí que és cert que hem tardat una miqueta en ficar-lo en marxa, bé cert que en comunicar-lo, ficar-lo en marxa molt de temps, i prenem nota per a pròximes edicions, el que respecta a la meva persona, intentarem que siga en més temps per a que la gent se pugui organitzar, evidentment.
Sobretot perquè tenim que anar incorporant-lo, és d'obligat compliment anar a incorporar el tipus de vida que ens espera.
Anem molt a pressa, tenim molts inputs, molts impactes de molt tipus, i això jo crec que és important.
Josep Ramos, gràcies de la Caixa Rural, gràcies per haver estat aquí.
Gràcies a vosaltres i animar a la gent que ens acompanya.
Moltes gràcies.
Pues sí.
No estamos tan solos en el mundo.
mi premio por el que no me importa trabajar, por el que a veces sueño. Siempre me voy a acordar de ti, siempre que me enseñes el camino, así como nadie te anheló.
María Fajardo, regidora d'Igualtat de l'Ajuntament de Vila-real, molt bon dia.
Hola, molt bon dia a totes i a tots.
Este matí s'ha presentat fa uns minuts.
Fa uns minuts, fa res, he vingut directe d'ací a allí.
És l'escola municipal, la número 7 d'Igualtat i Prevenció de la Violència de Gènere. Me posa curs 25-26. Regidora, com se fa este curs? A dir, per què agarra els dos anys i per què se comença ara?
Perquè funciona igual que qualsevol de les activitats, bueno, de moltes activitats extraescolars que coneixem o de molts cursets, és a dir, comença ara, el mes d'octubre, la primera sessió la tenim la setmana que ve, de fet, el dimarts que ve, i després acaba el mes de juny, el mes de juny es fa la cloenda, és a dir, funciona gairebé com qualsevol dels cursos que ens apuntem, que comencen a l'octubre d'un any i acaben al juny.
La gent, per exemple, diu, com puc col·laborar en l'Escola Municipal d'Igualtat com a usuària, com a... No sé si hi ha gent voluntària en aquest sentit, també.
No n'hi ha gent voluntària. És a dir, l'Escola d'Igualtat és una iniciativa de les més consolidades que tenim i crec que de les més estimades també que fem des del nostre ajuntament. Al final és una activitat no només formativa, sinó també un espai de trobada d'aprenentatge i de reflexió, perquè al final consistís en una xerrada que dura al voltant d'una horeta, horeta i mitja, i després el temps per al debat que se genera, perquè al final són temes que susciten tots debat. Sí. És una escola totalment oberta a tota la ciutadania, homes i dones, és a dir, a partir dels 16 anys i fins als 200. És a dir, pot vindre tot el món a participar de manera totalment voluntària i gratuïta. A més, les inscripcions es fan per una qüestió de que si ho completa el que és l'escola d'Igualtat, l'escola completa d'Igualtat, al final de curs rep un certificat que certifica les hores en formació de prevenció de la violència de gènere i igualtat, és a dir, i ses hores que ara mateix estan tan cotitzades que molta gent ha de pagar cursets en acadèmies, en centres especialitzats de formació, ha de pagar per estos cursets per a tindre hores de formació en igualtat i prevenció de la violència de gènere per a optar a llocs de treball, a llocs de l'administració pública, a diferents llocs, com a tindre mèrits en aquesta matèria, i en el cas de l'Ajuntament de Vila-real ho oferim a tot el món de manera gratuïta i si completa tota l'escola al complet, tindrà aquest certificat emès per part de l'Ajuntament de Vila-real, que és un organisme competent. Ara bé, si una persona, per exemple, està interessada en només vindre a una xerrada, a dos, a tres, a les que vulga, pot vindre totalment perquè està oberta a que la gent puga vindre a escoltar una xerrada concreta perquè li interessa el tema, o a vindre a acompanyar a una amiga, és a dir, no n'hi ha problema. L'únic que sí que és necessari inscriure's és per a obtindre aquest certificat, perquè se passava evidentment una fulla de signatures per a garantir que la gent que puga obtindre aquest certificat siga perquè ha participat de l'escola al complet.
La primera sessió és el dia 28 d'este mes i l'última sessió n'hi ha 9. L'última sessió serà el dia 10 de juny del 2026. Qui sustenta l'Escola d'Igualtat, a més de l'Ajuntament de Vila-real, evidentment?
L'Escola d'Igualtat, al final, sí, és una activitat que s'organitza per part de Casa de la Dona i que està finançada a través del Pacte d'Estat del Ministeri d'Igualtat. El finançament íntegre de l'escola prové d'este pacte d'estat del Ministeri, que considerem que el que s'hauria de fer ara també des del govern autonòmic, i ja que estem així aprofitem per demanar-ho, és seguir avançant cap a aquest segon pacte valencià contra la violència de gènere, que s'ha paralitzat per l'arribada de l'extrema dreta i dels negacionistes d'aquestes qüestions, perquè era un pacte, el primer pacte valencià contra la violència de gènere era un pacte que va néixer del consens dels partits d'esquerra i de dreta, però malauradament doncs ara la intromissió dels negacionistes fa que aquest segon pacte del segon pacte valencià, que esperem la majoria de professionals en aquest àmbit i també les dones que són víctimes de la violència de gènere, que arribarà com a aigua de maig, doncs malauradament esperem que algun dia pugui ser una realitat. En guany, l'Escola d'Igualtat, i anem a parlar del que ens incumbix, la veritat és que hem preparat, igual que en la darrera edició, una programació molt completa i molt diversa, i de temes que al final ens toquen de molt a prop o que estan ara de plena actualitat. La primera sessió per a mi és molt especial i molt important, perquè el que hem fet des de la Regidoria d'Igualtat durant tot aquest temps, i veníem així a contar-ho a esta mateixa ràdio fa ara unes setmanes, celebrem el dia de la mort gestacional perinatal i neonatal, on parlàvem de lo necessari que és trencar el silenci en ixe dol que moltíssimes dones i famílies pateixen al voltant dels seus fills, que malauradament no estan entre nosaltres avui en dia perquè han tingut diverses situacions que ho han impedit, i que nosaltres consideràvem que aquestes famílies mereixen un homenatge, un acompanyament, sentir-se que no estan soles, perquè evidentment aquest tipus de dol no només està silenciat, sinó que deixa una empremta que és inesborrable a totes les famílies que l'han patit, no? Aleshores, comencem esta Escola d'Igualtat amb una primera sessió, aprofitant que el mes d'octubre celebrem ixe dia, el dia 15 és el dia de la mort gestacional perinatal i neonatal, doncs comencem en la xerrada del mes d'octubre amb una ponència que s'anomena El dol silenciat, perspectiva ecosistèmica i de gènere en la pèrdua gestacional perinatal i neonatal, on tindrem, esta xerrada ens la dona en Cristina Zaonero Casans, que ella és la psicòloga de l'associació Nubesma, que és l'associació de suport del dol gestacional i neonatal d'ací de València, del País Valencià, que també atén a persones de Castelló i de Alacant. Ella és psicòloga i tracta amb esta problemàtica que afecta a dones i famílies al complet des de fa molt de temps, i vindrà a contar-nos doncs esta perspectiva ecosistèmica. Però a més, per a nosaltres és tot un goig contar amb la presència de Laia Vilanova Marquès, també en ixa xerrada, com a una testimoni que ho ha patit en les seues pròpies carns, és a dir, que ella sap el que és ser una mare òrfila i que és tindre una família que s'ha quedat òrfila d'uns xiquets que malauradament no poden estar ara en el món terrenal, però que sí que estan molt presents en la seva vida diària i en la seva vida familiar. Aleshores, que puga vindre ella a contar-nos per la seva pròpia veu el seu testimoni, la veritat és que per a nosaltres és tot un honor, que crec que cal posar en valor que aquestes dones siguin tan valentes d'obrir-se i de contar-nos això cara a cara, i fins i tot en un espai on podem fer-li preguntes, se pot suscitar debat al voltant d'això, no només dels drets que encara els queda per aconseguir, sinó també de quin és el camí que han fet per a poder aprendre a conviure amb això. Aleshores, crec que és molt interessant. Després, a banda d'esta xerrada, que és la inaugural, anem a parlar en l'Escola d'Igualtat, anem a parlar de coses que estan molt d'actualitat, com és el tema del mankeeping, el mankeeping és esta qüestió que està posant-se ara tan de moda, de sumat o afegit a aquesta càrrega mental de la que parlàvem, que portem les dones i parlàvem en l'edició anterior de l'Escola d'Igualtat, doncs ara donem un pas més i parlem d'aquest manteniment, aquest sosté emocional que fem les dones per a l'oci dels homes, per a mantenir la família unida quan hi ha un moment de pèrdua, quan som nosaltres les responsables emocionals de fer que la família estiga unida, que estiga somrient, que estiga feliç, que estiga contenta, i xica, la nostra felicitat i la nostra alegria pues la deixem per a vegades un segon plano, no? No som les protagonistes de les nostres pròpies vides.
Vamos, que això no era algo que jo m'havia inventat.
No, això ara té un nom.
Té un nom i ja se li diu per el nom, correcte, no? És a dir, que existís, senyores, que està reconegut, que està ahí, que ja està bé, no?
Sí.
Que
sí.
No mos ho hem inventat, que no estem on anem del cap ni res d'això.
No, no, no. Ara, el bo que té els avanços en aquestes qüestions i que n'hi ha gent, persones, que dones especialment, que fan ciència, perquè ara podem optar també a fer ciència, no és un món que estiga relegat només als homes, sinó que aquestes coses, aquestes perspectives noves científiques en antropologia social, en sociologia, en treball social, en psicologia, en estudis del comportament humà, ens ajuden a posar nom a qüestions que hem viscut o hem patit sempre, però que ara de vegades, ja li dic, se li posa un nom, aleshores li dones ixe empaque, no?, a la problemàtica que al final, jolín, això, pues això, ho han viscut totes, no? I totes saben, quan parlem d'això, totes saben de lo que parlem, de quan tens una decisió presa, per exemple, i se m'acut, de divorç amb la teua parella, però ojo, no me divorcie perquè tinc dos xiquets, perquè sí, tinc sí. No sé què, sí. Què diran de mi, què diran els meus pares, què diran els meus germans, què diran els meus sogres, perquè la culpable seré jo, perquè algo roïn hauré fet.
Estàs loca que estàs trencant una família.
Correcte.
Val? Però o aixina, tal
una,
qual.
O se me mor un pare o una mare, n'hi ha que veure l'herència com la repartim, perquè ara se queda un dels dos sol, a veure qui cuida del que es queda sol, perquè claro, el meu germà treballa i té dos fills i dius, ja, i tu que guapa, vull clar, dir que tu no clar. Treballes i tens dos fills, vull dir este tipus de coses que assumim de vegades i que passen quan la família d'alguna manera, que és el sistema més arrelat, moltes vegades a aquesta part emocional que carreguem les dones, quan això es desestructura un poquet per qualsevol cosa que al final forma part de la quotidianitat de la nostra vida diària, com les dones assumim aquesta responsabilitat afegida també.
Sempre som la falca, no? Perquè no coixegi la taula. I ara ja està reconegut. Senyores, això està passant i ja té un nom.
Correcte.
Per fi, té nom. Coses que, perquè per mi tot això ha sigut una sorpresa, això s'incorporà com a xerrada un dia en...
Sí, això és la segona xerrada la que tenim en el mes de novembre. En el mes de novembre parlem d'això, de secretària a terapeuta, mankeeping, el nou abús subtil cap a les dones. I el fa una periodista, una periodista vilarrealenca, que és Susana Lliberos i Cubero.
Meravellosa.
Que ella sap ben bé de què parlem quan parlem de mankeeping, també. Aleshores, és una bona testimoni que, a més, doncs, s'ha preparat esta xerrada per a fer-nos-la a totes. I crec que estarà molt interessant. Però és que totes me pareixen molt interessants.
Si anarem
no sé.
Abordant-les totes, de totes t'hauríem algo.
De totes.
Perquè, clar, estan més sorprès. No sé si les que queden... ni algunes que voldria destacar per la...
No sé com en quina quedar-me, però si vol faig un repàs una per una, o puc anar venint a contar voles.
El que podríem fer seria tindre clar el que tenim el 28 d'octubre.
El 28 d'octubre, la primera, a les 7 de la vesprada. El 28 d'octubre és dimarts de la setmana que ve, a les 6 de la vesprada, en la BUC. Tindrem la de El dol silenciat, perspectiva ecosistèmica i de gènere en la pèrdua gestacional perinatal i neonatal, a càrrec de Cristina Zahonero, la psicòloga de Nubesma, i Laia Vilanova Marqués, mare òrfila.
Que està xerrada...
Entre moltes altres coses, però sí, així sí. Ve per el seu testimoni en este cas.
Que ahir ens diran quins drets tenim, perquè ens han llevat els drets que tenim. Anem a reivindicar que això és un fet i que existís. I l'altre fet que existís i que reivindiquem, que és allò de ser la falca a totes les taules que queden coixes, serà...
Isa, és la del mes de novembre, de 9 de novembre del 2025, que és dimecres, igual, a les 6 de la vesprada, en el mateix espai, en la BUC.
Val, doncs, entonces, regidora, per anar tenint este llistat a mà i anant sabent quines coses hem de fer, Este llistat on el tenim?
Este llistat el trobarem a les xarxes d'igualtat, també a les xarxes de l'Ajuntament, també va a fer-se difusió a través dels canals de l'Ajuntament perquè la gent sàpiga també com inscriure's. Com ens podrem inscriure? Ens podem inscriure de manera presencial en la Casa de la Dona, anant en l'horari habitual de Casa de la Dona, que saben vostès que és pels matins de dilluns a divendres. Poden enviar un correu electrònic a casadona@vila-real.es posant en l'assumpte Escola d'Igualtat i simplement en els noms i cognoms, o bé fent el formulari, que és un formulari descarregable que tenim al web de l'Ajuntament de Vila-real. Dins de l'apartat d'igualtat estan les activitats, està l'Escola d'Igualtat, omplim el formulari i quedem apuntades automàticament. La ubicació sempre és la mateixa, la sala de formació de la Biblioteca Universitària del Coneixement, a la BUC, i l'horari també sempre és el mateix, de 6 a 8. Tenim xerrades que són en dimarts, que és la del dia 28, que és la setmana que ve, i després també tenim una en dimarts, que és la del mes de febrer, que és en dimarts perquè, ojo, ve Marina Marroquí, que ella és educadora social, experta en violència de gènere, que si la segur que moltes mares i pares d'adolescents, quan he dit el seu nom, saben perfectament qui és, perquè és la una de les coautores del documental Generación Porno, és una persona que ha revolucionat les aules en les seues xerrades parlant d'educació afectivo-sexual, parlant de pornografia, parlant de com es relacionen els joves amb les xarxes socials, parlant del que és l'amor, parlant del que és el sexe, és a dir, aterrant conceptes que als adolescents els susciten molt d'interès i que moltes vegades els pares es queden sense les ferramentes per a poder abordar-ho en una societat globalitzada i cada vegada més addicta a les noves tecnologies i on la pornografia està tan a l'abast de totes de manera tan senzilla. Aleshores, ella ve en dimarts també perquè farà la xerrada en l'Escola d'Igualtat per a públic evidentment adult o a partir de 16 anys, i després anirà pel matí, i ese mateix matí del dia 10 de febrer, fa un acte multitudinari per a tots els instituts de Vila-real, és a dir, per a l'alumnat de l'ESO d'ací de Vila-real. Aleshores, ella havia de vindre ese dia, és una persona que té una agenda molt apretada, aleshores, esa xerrada la fem en dimarts. I per què la fem en febrer? I sa xerrada de Marina Marroquí? Doncs perquè en febrer arriba una data de les més estereotipades que tenim en el nostre calendari al voltant de l'amor romàntic, que és el dia de Sant Valentín, que és el 14 de febrer. Aleshores, nosaltres venim d'alguna manera a portar a esta donassa que ens ajude a desmitificar l'amor romàntic, que ens ajude a valorar i a tindre els bons tractes com a bandera i deixar-nos de prínceps i de princeses que necessitem ser rescatades i comencem a simplement cuidar-nos, respectar-nos i tratar-nos bé, que al final els bons tractes són això, simplement que se'ns considere a les dones persones. És que és una cosa tan senzilla com això.
És el segon any que manís l'Escola d'Igualtat, vostè com a regidora d'Igualtat. Ha tingut més possibilitat de reconduir-lo cap a on volia de l'any passat a este?
L'Escola d'Igualtat de l'any passat també la vaig programar jo com a regidora. De fet, va ser una de les primeres tasques que vaig m'emprendre com a regidora d'Igualtat perquè, de fet, la regidora que em va precedir, Sílvia Gómez, a qui vull agrair des d'ací també que l'any passat me deixara fer això, perquè la veritat és que me va donar un jolín. Me vaig alegrar molt que me ho deixara fer, perquè és una qüestió que a mi l'Escola d'Igualtat me fa molta il·lusió. I ella mateixa me ho va dir, me fa: Maria, sé que vas a entrar tu en esta regidoria, perquè ja en estiu havíem estat parlant-ho, fa, no he programat l'Escola d'Igualtat, no tant perquè no vull agafar-ho, sinó perquè crec que és una oportunitat de mostrar la manera que tenim de veure el feminisme nosaltres en la regidoria, i preferia que ho programares tu, ja que la vas a fer tu. I com dura tot un curs, és millor que si vas a ser tu la regidora, doncs que la programes tu, no? Aleshores, crec que des del primer moment, com l'Escola d'Igualtat, vaig tindre aquesta sort de que Sílvia ho va deixar tot aixina per a que ho poguera fer jo mateixa, ha intentat sempre portar el meu setge. I jo soc feminista i me considero dins del feminisme, me la considere de la part que va a l'arrel i a l'arrel del feminisme, i no vull la tendència quan es parla en el llenguatge anglosaxó es parla de radfems, i jo me considere una radfem, i radfem és això, que vas a l'arrel del que és el feminisme. Nosaltres som dones que estem discriminades per un sistema patriarcal per el simple fet de ser dones, i quan se'ns discrimina per el simple fet de ser dones és perquè hem nascut en un òrgan sexual i reproductiu concret. que el que fa és determinar la nostra vida des del moment en què naixem. I això és el que ens fa tindre diverses qüestions a nivell sistèmic que ens fan estar relegades a un segon plànol moltes vegades. La història també, des del moment en què es va escriure, va ser només contada per homes. Ahir, quan parlàvem d'agricultura, reivindicàvem com ara mateixa és quan estan trencant-se aquests discursos, perquè s'ha vist ben clar que la història tradicionalment ha estat contada per ells, per els que anaven a la guerra, però s'ha vist clarament com eren les dones les que estàvem sustentant una vegada més fent de falca, com comentàvem al principi, de les llars i fent que aquesta història hagi sigut capaç de ser contada per uns vencedors també. Aleshores, la importància del paper de la dona crec que hem de reivindicar-la, hem de pegar-li una volteta al que som les dones en la societat, al paper que hem fet les dones no només ara, sinó al llarg de la història, i al final així no es parla de sentir-se superior, evidentment, a res, perquè és moltes vegades també per a mi l'error és conceptual, de que quan es parla de feminisme pareix que siga lo contrari al masclisme, per com és el concepte, no? I no és aixina. El masclisme és una tendència que el que fa és situar els homes per damunt de les dones, i el feminisme és el que fa, és el que persegueix la igualtat entre homes i dones, és a dir, posar els dos en el mateix nivell. El feminisme és igualtat. I qui encara dubte que el feminisme és una altra cosa, que és sentir-se superior als homes, està ben equivocat. Nosaltres el que reivindiquem sempre és igualtat, per exemple, salarial, és a dir, que cobre jo el mateix que cobres tu per fer la mateixa feina.
És que
no és sentir-me superior. Jo no vull més que ningú. Vull simplement estar al mateix nivell.
Clar, perquè en teoria nosaltres estem al tot el nivell que podem proporcionar a la societat, igual que els homes, evidentment, i per tant volem ser igual de reconegudes, és a dir, no estem fent una altra cosa. L'únic que volia saber és si és veritat que en aquests dos anys que ha pogut portar aquesta regidoria d'igualtat han sigut aquests dos cursos tal i com en Maria Fajardo els li haver agradat portar-los. No hi ha hagut ningú moment que a lo millor, pues, home, tal volta per la part econòmica, que no s'ha volgut a lo millor no s'ha pogut tindre, no? Allò que s'haverà volgut, ha pogut influir algun tipus d'este...
Jo diria que no. Jo diria que hem pogut fer el que hem volgut, i a més crec que s'ha vist reflectit en el que són les escoles d'igualtat.
S'ha aconseguit l'objectiu que se buscava?
A mi el que m'agradaria és que vinguera més gent, però moltes vegades el que estem és sobresaturades, tots i totes, d'activitats. D'activitats i d'actes, aleshores qüestions que a lo millor ens criden l'atenció, que per això jo dic que si una persona té cert interès en vindre només a una xerrada, que vinga, que s'anime, perquè en totes s'aprèn, en totes se xerra, en totes se suscita debat, i en esta escola d'igualtat que hem intentat que siga transversal, parlarem del que hem comentat, que és el dol gestacional, parlarem del mankeeping, que a lo millor és una cosa que moltes dones, la frase que has dit tu, no? De, ostres, no és una cosa que jo m'havia inventat, vale, però és que també es parlarà de masculinitats juvenils, del que és la manosfera, que és una qüestió que està en les xarxes socials avui en dia dels nostres adolescents, però és que també se parlarà d'urbanisme, de què és l'urbanisme en perspectiva de gènere, què és construir una ciutat, i qui ve a fer aquesta xerrada és un matrimoni d'arquitectes, home, sí, sí, i dona, que treballen junts a la Universitat de València, que fan projectes per a ciutats de donar-los una perspectiva de gènere a l'urbanisme que es construeix, és a dir, que crec que és molt interessant, però és que també anem a parlar del que és la violència obstètrica, és a dir, anem a parlar, sí, de salut. Anem a parlar també d'art, perquè venen tres dones artistes, venen una maga, una actriu i una percussionista i cantautora, a parlar de què és ser dona i pujar-se dalt d'un escenari. No ho sé, crec que per lo que parlàvem abans de la perspectiva de les escoles d'igualtat, hi ha una frase de Angela Davis, que és que el feminisme és la idea radical de que les dones són persones. I això crec que és el que defineix el que vull dir quan me considero una persona que soc radfem i ho defendré sempre. Estic en un col·lectiu, per si algú li interessa buscar en internet, jo formo part d'Espai Figa, que l'Espai Figa és una cosa que vam generar un grup d'amigues de totes les edats, i dic amigues de totes les edats perquè crec que la més jove soc jo mateixa i la més major té 77 anys. i totes compartim eixa idea radical de reivindicar el dret a que les dones són persones, que som feministes, que som inclusives i que tenim molt clar que el gènere és una construcció social.
Pues, regidora, en això ens quedem. Se tenia que anar a la una i ja, és la una i nou minuts.
Perquè m'enrotlla com una persiana.
Gràcies. No, diu que quan ho parla realment...
De lo que li agrada, no?
És que el temps se li passa volant. L'Espai Figa, per cert, jo invito que molta gent el visite, és xulo, és molt xulo de descobrir. Hi ha molts homes seguidors, eh?
Sí, sí,
gràcies per haver estat així.
Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
Más grandes a mí a soñar contigo. Vamos a subir más alto. Vamos a llegar más lejos. Vamos a comernos todo. Si tú te vienes conmigo, si tú te vienes conmigo. No somos más que un microscópico lunar en el culo del mundo. Pues hoy quiero que brille lejos con mis versos desde lo más profundo. Vamos a subir más alto, vamos a llegar más lejos, vamos a comernos todo. Si tú te vienes conmigo, si tú te vienes conmigo, si tú te vienes conmigo. Siempre soñamos con los pies lejos del suelo, dejando que la arena cubra nuestros dedos. Siempre soñamos en un mundo paralelo. Siempre soñamos con los pies lejos del suelo, dejando que la arena cubra nuestros dedos. Siempre soñamos en un mundo paralelo. Un viaje que merezca la pena. Siempre soñamos con los pies lejos del suelo, dejando que la arena cubra nuestros dedos. Siempre haces que merezca la pena.
Las cuatro. Ay, solo me quedan dos horas para ir a trabajar, para ir a trabajar, ir a trabajar.
Tot descans, porque no es suficiente dormir. Nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Vila-real.
El proper divendres 7 de novembre a les 7 de la vesprada al restaurant del casino arriba la gala Generant Valors de Fundació Caixa Rural Vila-real. Una trobada per compartir sinergies i reforçar llaços amb les entitats del teixit associatiu de Vila-real. Generant Valors, cultivem el demà.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedresín número de Vila-real.
Nieves Martínez, buenos días.
Buenos días, encantada de estar por aquí.
Diputada autonómica del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, lógicamente, portavoz de Sanidad, que viene, yo tenía unas ganas de que viniera, vicesecretaria de Cohesión Social del Partido Popular de la Comunidad Valenciana y secretaria ejecutiva de Sanidad del Partido Popular de Castellón. ¿Qué pasa con los mamógrafos, diputada?
Bueno, nuevo pasa poca cosa. Pasa que en Moncloa les interesa en estos momentos poner los mamógrafos como cortina de humo a tantos problemas que tienen, entre ellos muchos con mujeres, ¿eh? Porque nadie se acuerda en estos momentos de la prostitución al servicio del PSOE. Nadie se está acordando en estos momentos de esas pulseras que estaban fallando a las mujeres de violencia de género y la ministra parece que hace caso omiso al tema. Y los mamógrafos fueron noticia en la Comunidad Valenciana, y no por parte del PSOE en este caso, sino porque fue el Partido Popular, nada más llegar al gobierno. Nos tenemos que recordar que el Partido Popular llegó al gobierno en julio del 2023, tras las elecciones de mayo, y cuando habíamos finalizado esos primeros seis meses de toma de contacto, bueno, aparte que nos encontramos más de 192.000 facturas en la Consejería de Sanidad, que eso es una realidad que también hay que decirle a nuestros oyentes. Ya en enero el conseller solicitó comparecer en Cortes Valencianas y vino en febrero a Cortes Valencianas a contarnos que justamente la prevención del cáncer de mama era un escándalo. Era un escándalo lo que se habían encontrado. ¿En qué sentido? 167.000 mujeres en la Comunidad Valenciana sin ser llamadas a esa prueba de screening, de cribado, de detección precoz de cáncer de mama. Pero es que además, recordemos, Ximo Puig, en marzo del 23, nos decía que nos quitaba a las mujeres de la Comunidad Valenciana la segunda lectura, con lo que eso significaba. Entonces, la Consellería lo que tomó fue cartas en el asunto. Por supuesto, la segunda lectura a las mujeres de la Comunidad Valenciana se está haciendo en todas partes. Por supuesto, se está mejorando en la detección y captación para que ese programa realmente tenga una eficacia y una eficiencia real. Y otra cosa importantísima que nos encontramos, de los 23 mamógrafos a lo largo y ancho de la Comunidad Valenciana, más los dos que estaban en dos hospitales de gestión indirecta, teníamos 11 mamógrafos obsoletos. ¿Qué quiero decir con que estaban obsoletos? O que no funcionaban, o que funcionaban mal ya ratos, o que no llevaban el seguimiento que tocaba. Y eso sí que era un toque de alarma en la Comunidad Valenciana. Durante este año, y merced a que el Partido Popular sí que ha sido capaz de tener presupuestos año tras año, hemos renovado 11 de esos obsoletos mamógrafos. Y creo que si lo aterrizamos aquí a la provincia de Castellón, lo podemos visibilizar mejor incluso que en otras partes de la Comunidad Valenciana. Cuando recibimos la Consellería de Sanidad de aquí en la provincia de Castellón, nos encontramos con un mamógrafo en Vinaroz, que si os acordáis bien, teníamos noticias de que llevaba casi un año sin estar al servicio del screening y detección precoz del cáncer de mama en las mujeres de la zona norte de Castellón. A día de hoy tenemos un mamógrafo perfectamente funcionando en Vinaroz, tenemos un mamógrafo perfectamente funcionando en Castellón, otro en La Plana, me estoy refiriendo siempre al screening y a la detección precoz de cáncer de mama, pero es que además hemos puesto en marcha el screening y detección precoz de mama en Segorbe, que no lo habían quitado a las mujeres del Alto Palancia durante la época del Botanic, y hemos devuelto una promesa electoral que se tuvo con Segorbe. Y además, en breve, las mujeres de Onda y todos sus alrededores no tendrán por qué desplazarse geográficamente más abajo hacia Villarreal, como nos pasaba a nosotras con Sagunto, y tendrán también ese servicio de screen. Yo creo que todo lo que estoy contando son mejoras. Que el PSOE en estos momentos, ese PSOE de Ximo Puig que quiso quitarnos la segunda lectura con lo que eso supone de seguridad a las mujeres, nos quiera poner ahora como tema principal el screening de mama, la verdad es que a mí se me erizan los pelos cuando escucho a la oposición, porque más bien deberían de callar, porque si algo se está trabajando es por las mujeres de la Comunidad Valenciana, por la detección precoz de ese cáncer de mama. Si ha puesto además la inteligencia artificial al servicio de la lectura de esa detección precoz de cáncer de mama, ayudando a los profesionales en ese día a día, Y además ha habido una promesa reciente por parte del conseller, que creo que es importantísima, el hecho de comprometerse a que en 30 días las mujeres van a tener el resultado, para no generar esa alarma que parece que quieran generar la izquierda valenciana en las mujeres. A las mujeres hay que transmitirles tranquilidad, que si algo está trabajando la Consellería de Sanidad es porque ese screening, como otros tantos que se hacen, cada vez tengan mejores datos y de mejor calidad.
Si se habla de la atención primaria, ¿se habla de que se cumplirá el compromiso de que se reforzará esa atención primaria?
Vamos a ver, desde que hemos llegado, el Partido Popular al Gobierno no ha dejado de reforzar la atención primaria. El primer paso lo dimos cuando se conformó la Consellería de Sanidad. Nunca antes se había generado una Dirección General de Atención Primaria y fue lo primero que hizo este Gobierno, dándole la importancia que la atención primaria tenía. Pensar que vino es un problema, no es un problema solo de la Comunidad Valenciana, es un problema generalizado a nivel de toda España, sobre todo por un hecho, y es la falta de profesionales. O sea, cuando hablamos de atención primaria, lo que más nos hace falta, y seamos realistas, son médicos especializados, especialistas de familia. Pero también nos topamos con un ministerio que no nos aumenta las plazas MIR, pese a que hay total predisposición por parte de la Consellería a que esas unidades de formación de residentes de familia aumenten sus plazas. Y luego tenemos otro ministerio, que es el de Ciencia e Innovación, que pone trabas administrativas mil para que esos profesionales formados en otros países que quieren desarrollar su vida profesional en España, pues realmente se haga todos los papeles pertinentes de habilitación de esas titulaciones. Yo no estoy diciendo que se le dé a todos, la seguridad por encima de todo, pero administrativamente que no pongan trabas.
Sobre todo si tenemos carencia en ese sentido. Hospitales, el general, el provincial, el de La Plana y el de Vinaroz. Problemas, pues por ejemplo, el Hospital General de Castellón, acabará siendo, es decir, ¿tendremos acabado lo que se nos ha dicho que se terminará? Es decir, ¿pasaremos del ladrillo a que sea realmente lo que tiene que ser y es un hospital completo?
Yo estoy segura que sí. De todas maneras, como me estás introduciendo, ¿no? Problemas. Más bien que a los problemas hay que ponerles soluciones reales. Y soluciones reales me refiero a no maquetas. Veníamos lo mismo, la provincia de Castellón sanitariamente la verdad es que estábamos súper deficitarios, lo único que nos ponían ya encima de la mesa eran maquetas recicladas de otras provincias y la verdad que poco serio, maquetas cuando todavía no se habían adquirido el total de los terrenos para que eso fuera una realidad. A los ciudadanos de la provincia de Castellón hay que decirles que actualmente lo que tenemos es una ASI, una agrupación sanitaria integrada, conformada por los hospitales de Vinaroz, el General de Castellón, el Provincial de Castellón, el de La Plana y el de La Madalena. Todos ellos conjuntamente tienen la obligación de dar cualquier tipo de asistencia que requiera el ciudadano de la provincia de Castellón. Solamente en casos muy excepcionales y muy puntuales, que sea un hospital de referencia como el de La Fe, se centralizará ahí. Con ello quiero decir que además está trabajando para que los profesionales se afiancen en esos hospitales. Mira, si empezamos por el norte, el hospital de Vinaroz del pasado un poco como las mamografías. La legislatura pasada, cada vez que veíamos una noticia del hospital de Vinaroz, era negativo, o que faltaba un especialista o que no lo iban a cerrar porque no habían radiólogos o que iban a desaparecer las urgencias porque no tenían capacidad de tener radiólogos de urgencia. A día de hoy eso ha dejado de ser noticia y no es que ha dejado de ser noticia porque no quieran hacer noticia de ello, sino porque no es noticia, porque realmente se está gestionando como toca. Se han hecho cambios, se han hecho decretos de fidelización de los profesionales, de mejorar las condiciones de que se ofrecen a los profesionales y a día de hoy el Hospital de Vinaroz es un hospital que está funcionando. No te voy a decir al 100%, pero vamos a decir al 90% y que ya no es noticia, que es lo más importante. Estamos en el camino correcto. Si pasamos al Hospital Provincial de Castellón, pues también parecía que siempre tenía que ser noticia, que los profesionales dejaban de tener el querimiento por seguir trabajando en un hospital que siempre ha sido referencia en nuestra provincia.
Esto lo he escuchado dentro del mismo hospital, ¿eh?
Claro. Sí, sí, es que los profesionales se iban porque no tenían una seguridad jurídica de sus contratos. Y eso había que ponerle una solución real. A día de hoy tenemos un hospital provincial que cada vez se está haciendo más fuerte en aquellas tres, digamos, pilares fundamentales con los cuales nació y a los cuales nunca ha abandonado, como es la psiquiatría, como es la oftalmología y como es la oncología. Y tenemos que seguir trabajando para que eso siga siendo una realidad. Si, como me estabas comentando, el Hospital General era una maqueta sin un proyecto, sin unos terrenos adquiridos. A día de hoy es un compromiso. La licitación del proyecto ya ha sido una realidad en septiembre. Y no se miente a los ciudadanos. Se les ha dicho que el proyecto se va a iniciar en el 2026, pero que va a tener un coste de realización de 7 años, con una cuantía total de 257 millones de euros, pero que realmente van a dar a Castellón, y en este caso a la provincia de Castellón, porque todos nos vamos a beneficiar de una manera u otra, un hospital del siglo XXI, con las capacidades y las necesidades tecnológicas que en el siglo XXI se necesitan en la provincia de Castellón. Ha sido una realidad la reforma de urgencias que se estaba haciendo en el Hospital General y sin dejar de asistir, lo que ha supuesto un sobreesfuerzo. Pero es que el nuevo hospital que se ha proyectado y que va a ser una realidad, va a ser un hospital en el cual tenemos el doble de quirófanos, pasamos de 15 a 31. Tenemos más camas de ingreso, pasamos de 500 camas a 760. Es que tenemos más unidades donde poder hacer intervenciones médicas. Sabéis que muchas veces hoy en día las intervenciones médicas no requieren de ingreso y pasamos de 8 habitáculos a prácticamente 3 veces más, 26. Entonces, se está trabajando en algo que va a ser una realidad y que no mentimos a los ciudadanos. No va a ser para las elecciones del 27, porque no es un proyecto de elecciones. Es un proyecto transversal que tiene que ser una realidad al servicio de los ciudadanos. Porque si tomamos el sector sanitario como arma arrojadiza política, les puede pasar como las mamografías, que cuando sacan las realidades, la verdad es que tienen mucho que callar. Y si ya aterrizamos, la Magdalena va a sufrir una reforma que hacía años que no sufría. Era un hospital que estaba antiguo y que había que modernizar sus instalaciones y se está invirtiendo en ello, porque es nuestra referencia de hospital de larga estancia, importantísima. No lo requerimos siempre, pero cuando lo requerimos, queremos que nuestros ciudadanos que estén ahí ingresados estén en las mejores condiciones.
Ni siquiera lo tenía en el listado, por aquello de que aún no lo he requerido, pero que seguramente lo acabaré requiriendo.
Exactamente. Y luego recientemente hemos tenido aquí en el Hospital de la Plana, porque hay que felicitar al Hospital de la Plana, del cual yo soy hija. Yo me formé como médico en el Hospital de la Plana y le tengo un cariño enorme y cumple 25 años. 25 años además haciéndose grande. O sea, yo recuerdo cuando llegué en el 2003 al hospital el 2006 al Hospital de la Plana, que me contaban cómo se trabajaba en la Gran Vía y el gran cambio que se había sufrido al pasar al hospital. Y he desarrollado también mi vida profesional cerca del Hospital de la Plana y he visto cómo poco a poco ese hospital se ha ido haciendo grande. Pero es que se sigue apostando por el Hospital de la Plana. Y lo decía el conseller en su visita reciente. Es un hospital por el cual se apuesta, por el cual se va a seguir invirtiendo y se va a seguir ampliando, porque buscamos el mejor servicio a los ciudadanos. Esa ampliación de las consultas de urgencias, el edificio de urgencias, 25 millones invertidos ahí para que ya 77 consultas externas más al servicio de los ciudadanos, 25 de enfermería, 550 metros dedicados a la hospitalización de día, tan importante y diferenciada entre adultos y pediatría, también muy importante. O esas fases de ampliación que se están haciendo en el hospital, esa fase 1 y 2, que son ya un hecho de proyecto con 20 millones de euros destinados al Hospital de la Plana. Es una realidad, porque ahí va a hacer falta poner ese servicio de endoscopias también tan necesario para ese otro screening, esa otra detección de otro tipo de cáncer como es el de colon. Entonces, como veis, sanitariamente, aunque con pequeñitos pasos y además un esfuerzo increíble, porque hay que decir que la sanidad está delegada a la comunidad autónoma. Pero nuestra comunidad autónoma es una de las peores financiadas. Y pese a eso, en el presupuesto que aprobamos ahora en mayo de 2025, el esfuerzo es máxime para la sanidad. Tenemos el mayor presupuesto de la historia de la Generalitat al servicio de la sanidad. Y además hay que decir que de ese presupuesto aprobado, las políticas sociales son las mejor, digamos, consideradas porque es que es lo que necesitan los ciudadanos, la educación, los servicios sociales y la sanidad.
Pues Nieves Martínez, diputada autonómica, es que se nos ha pasado el tiempo. Espero que no sea la última vez que venga y que, porque además está muy bien que todo esto quede grabado para ver si efectivamente todo esto se va cumpliendo.
Yo tengo la esperanza de que sí y la fiel convicción de que el trabajo que se está haciendo es para que todo esto sea una realidad.
Muchas gracias.
Especialmente por el hermano sol que se parece a ti. Bendito seas, mi Señor, por la luna y las estrellas. Las has formado preciosas y bellas, claras en la oscuridad. Omnipotente, altísimo, mi buen Señor, tuyo son la gloria y el honor. Omnipotente, altísimo, mi buen Señor, tuyo son la gloria y el honor y toda bendición. Bendito seas, mi Señor, por el tiempo nublado y sereno y por el viento que nos despeja golpeando en nuestra cara. Bendito seas, mi Señor, por la limpia hermana agua. Ella es útil, humilde y casta, se cuela por nuestro interior. Omnipotente, altísimo, mi buen Señor.
Anem a parlar de l'Espíritu d'Assís del de 2025. En concret, anem a parlar amb el pare Àngel. Molt bon dia.
Bon dia.
Miren, cada any se treballa un lema. És així, no, pare Àngel?
Sí, es diria, esta és la tercera edició, quasi en Villarreal. Portem fent este diàleg interreligiós. En torna a esta jornada que es diu en l'Esperit d'Assís. Cal recordar per als nostres oients que en el 1986 el papa Joan Pau II va tindre una iniciativa que va ser convocar a tots els líders de les religions del món per a pregar per la pau. Quan va pensar una ciutat neutral on tots pogueren trobar-se amb sa casa i ningú estiguera en terreny d'un altre, pues va pensar en la ciutat d'Assís, la ciutat de Sant Francesc, perquè considerava que és un personatge, un sant estimat per totes les religions. I per tant allí va convocar i allí es van ajuntar líders de tota religió, de les grans religions, de les religions menudes. Bueno, allí va ser un gran encontre, un gran esdeveniment. Allò va significar que des d'aquest moment va sorgir l'esperit d'aquest fet. I això ha sigut continuat en alguns llocs, en algunes esglésies, sobretot franciscanes, que han volgut mantindre aquesta flama que va encendre el papa Joan Pau II. I aleshores, pues, allà on hem pogut i hem sabut, pues, hem convocat altres religions i altres esglésies cristianes per a pregar per la pau. I això és l'esperit d'Assís.
Per què s'elegís este lema enguany?
Enguany hem tractat el tema de... El lema és de Babel a la casa comú. Alguns ja ho sabran i altres no, però Babel és aquest passatge bíblic on els homes, per voler arribar a Déu, van intentar construir una torre que arribara al cel. tal volta per influència dels figurats babilònics, que ells veien com una pretensió d'igualar-se a Déu. En aquest passatge al final acaba en què Déu confós les seues llengües i cada un es dispersa. Un passatge per explicar la diversitat de llengües que n'hi ha en el món. Però no sols la diversitat de llengües, sinó també els malentesos que porten a la gent a no entendre's, no? No sols el fet de ser llengües diferents, sinó també voltes els contexts o les ideologies que fan que les persones no s'entenguin. Per això Babel significa, pues, això, la confusió, el desconcert, la divisió, la separació, pues, això seria ixa torre, no? I d'ixa torre, que a voltes mos guarda i des d'on ataquem i des d'on mos defensem, no? I que alcem estos murs de separació, pues nosaltres hem volgut passar d'ahí a la casa comú, i sa casa de portes obertes on la gent seu i dialoga i se sent. Entonces el tema seria, pues, això, de la casa, diríem, de la confusió al diàleg. Que és el lema que hem triat enguany. Certament avui la gent viu en un món, pues, no s'aclarís, sent tantes veus i tantes inclús contradictòries, si no sap posar-se, discernir que a on està la veritat i a on no està. I dins de les mateixes religions també passa el mateix. Uh-huh. Cada un s'atrinxera en la seva torre, no? Es defen, ataca, i aleshores, pues, hem pensat que no és un camí per, ni per la humanitat ni per a les religions, sinó que el millor camí és seure's en una mateixa taula, estar en una mateixa casa i poder dialogar i confrontar i sense arribar a enfrontar-se. I és el tema del diàleg interreligiós.
Què viurem? Mm-hmm. O sigui, per la gent que no ha anat mai, què viurem aquest dia?
Vale, aquest dia ja portem esta, com ha dit, la tercera edició que es fa així a Villarreal. Anem a trobar-nos representants de la Mesquita de la Pau, d'ací de Villarreal, de la Mesquita La Pietat, la Església Ortodoxa de Sant Joan Crisòstomo, que són el patriarcat de Romania, i els franciscans com a representants de l'Església Catòlica.
I això se farà
dins de l'Església, perquè hem convocat en el sentit de l'Esperit d'Assís, i aleshores, pues, en la Església estaran allí dalt cada un d'estos representants. En principi es farà una oració, un text comú, que després, si un cas, el puc llegir, on parla de que com a germà el parle, no? I després cada representant farà una petició de perdó, i després, pues, n'hi ha una aportació de cada religió durant 10 minuts. Cada representant parlarà de lo que és un text de la seua, del seu text sagrat, no? I després farà una reflexió sobre allò que significa dialogar.
L'hora i el puesto, perquè, clar, per vostè, pare Àngel, millor se sentim una persona per primera volta i diu, en la Iglesia, és en Villarreal, en quina Iglesia?
En la Iglesia de Sant Francesc, en la parròquia de Sant Francesc dels franciscans.
A quina hora?
A les 7 de la vespre.
Val. I és on veurem tot el que vostè està dient-me. En este cas, el text que llegirà la Iglesia Catòlica, quin és?
La Iglesia Catòlica és el text ixe bíblic on, a l'entrar en la ciutat de Cafarnaú, de Samaria, en una ciutat de Samaria, Samaria, els samaritans i els jueus no s'entenien, no es parlaven, estaven enfrontats uns en altres, no? A l'entrar en una ciutat de Samaria, els samaritans no van acollir ni a Jesús ni als seus deixebles. I aleshores dos dels seus deixebles van dir: Jesús, vols que manem que caiga foc del cel i que abrace i que creme esta ciutat? I Jesús es va corregir i va dir: no. Tot aquell que no està en contra nostre està a favor nostre. I aleshores, pues, això ens ha servit com a text inspirador, és dir, tot aquell, no, que no està en contra, pues està a favor. Encara que no siga dels nostres, ni de la nostra manera de ser, ni de la nostra manera de pensar, tot aquell que fa el bé està ja entre nosaltres. I és el text.
I si és tan clar, tot aquell que no està en contra està a favor, perquè està fent el bé. Però per què, si no pensen o no practiquen el mateix que nosaltres, els veiem com uns enemics? Com han arribat a veure'ls com a enemics?
Primer, la ignorància. Mm-hmm. El desconeixement. Quan tu no passa el mateix que quan tu no estàs en un poble, sempre s'ha dit que eixir fora fa la ment més oberta, no? Perquè veus altres perspectives. Mm. Pues això passa el mateix. Ens hem tancat dins de la nostra religió. Durant molts anys, pues, no ha hagut presència d'altres religions a Espanya, o era una presència tan mínima que era insignificant. Aleshores, ara sí que n'hi ha una presència de les distintes religions en la nostra pàtria. Això fa i ha obligat a que ens donem a conèixer. Quan tu no coneixes una religió, pues, des del coneixement de l'altra religió comprens els seus grans valors que té. I des d'ahí, i els punts en comú, també les diferències. Perquè és un error això que la gent diu, totes les religions són iguals, no? Totes les religions busquen a Déu, en això són igual. Però després cada un té el seu camí o itinerari. Jo sol posar l'exemple d'una muntanya, al pic d'una muntanya sol pujar-se per distintes vies, no? Mm-hmm. Això que es tiren és escalaor, no? Al fons sempre ens trobem amb Déu, però cada un té una guia per la qual puja, i és diferent. I això és el sentit que ens permetís dir, bueno, si tots busquem a Déu i cada un el busca per un camí, doncs en el fons, al final, ens trobarem tots davant del mateix Déu, no? Ara, des d'ahir a dir tots som iguals, doncs no tots som iguals. Els camins són diferents. I això ens permetís també enriquir-nos. Està clar que jo, si me senten un musulmà, no espera que siga cristià, sinó espera que siga un bon musulmà. I si en el seu procés de profundir en la seva fe musulmana arriba a descobrir la llum de l'Evangeli, pues benvingut sigui, com al revés, no? És a dir, cada un en el fons es juga la seva vida davant d'una decisió que el compromet, no? I aleshores pues, hem pensat que des de la ignorància pues, es creen prejuïs, es creen etiquetes, es retrauen situacions del passat, i aleshores no tens un interlocutor davant, sinó que tens un rival, un enemic, el que n'hi ha que combatre, en lloc de tindre a una persona, un ser humà, amb la seva dignitat, que busca a Déu sincerament i que des del seu cor pues, estima, creu i espera pues, com un mateix.
A mi, quan el sent parlar, se me plantegen dubtes, com per exemple, les religions, tindre distintes religions és una estratègia per enfrontar-nos uns als altres.
L'estratègia no sé de qui serà, però en principi no tindria que ser nostra, precisament. Totes aquestes iniciatives el que pretenen és no precisament enfrontar-nos. Però a nosaltres ja és el tercer any i ja coneixes el musulmà, i quan arriba el ramadan els felicitem, no? I per tant tenim ja una relació entre els musulmans, el mateix que entre els ortodoxos. Els ortodoxos és una església cristiana, que es va separar de la Iglesia Catòlica, i per tant, però bueno, l'any passat van vindre al nostre encontre i després en gener vam anar a celebrar allí a pregar per la unitat dels cristians. Des de la ignorància és el que més mal fa, i després la ignorància crea prejuïs i els prejuïs queden rebuig.
Val, doncs hem salvat aquest primer obstacle, no? El no ser ignorants. Pues ara ve el segon, i que vostè l'ha dit antes i m'ha avançat un poc, no? M'ha deixat un poc descol·locant en aquest guió que jo tenia fet. Vostè ha dit, i després ve allò de dir totes les religions són iguals, per lo tant, mos allunyem de les religions i creem un, a veure si jo dic bé, una nova tendència que és el que ha eixit ara com diuen allò de el karma, l'univers,
les noves espiritualitats que es diuen.
Clar, com que totes les religions són iguals, anem cap a aquesta nova espiritualitat. I te diuen que tu eres Déu, i que com Déu que eres, tu dirigisses la teua vida, tu busques el teu motiu de vida, el per què has vingut a aquesta terra, perquè has vingut al planeta Terra, i quina funció tens. I això ho descobrisses meditant, fent ioga, estant en contacte amb la natura, no anar i no crear ninguna deïda. És dir, així ha arribat i s'ha instal·lat esta nova via que diuen que és el que...
Les nous espiritualitats.
Sí, sí, el que és la pura essència del ser humà.
Mira, el ser humà des de sempre s'ha mostrat com un ser que allò que veu no li resulta insuficient. Sant Exupéry dia que lo realment essencial en la vida és invisible als ulls. Entonces, quan la persona diu això que jo visc, allò que jo toque, allò que jo senc, allò que jo escolte no m'és suficient, crec que no ompli tota la meva vida, aleshores obri allò que diríem un absolut. Si quan tu no experimenta que tot és relatiu i que per tant tot és, no és fiable, busca alguna realitat en la que puga descansar i puga dir això és més gran que jo. I sentir-se part d'una realitat més ampla. Això seria la base. D'ahir sorgís la necessitat de transcendir-se a un mateix. Jo no sóc jo, sinó que jo sóc part d'una cosa més gran. I això és la base. I això és l'espiritualitat. Quan tu no ets de si mateix i s'obri a una realitat més ampla. Aquesta realitat més ampla, durant molts segles, la gent ho ha buscat en allò que dia Déu o la divinitat. I que li permetia no sols viure la seva vida en esperança, sinó també viure-la plenament amb sentit, des d'ahir, no? I per tant, el que feia era pues, realment descobrir un camí en la seva vida. Què passa quan les religions oficials institucionalitzades, tant les orientals com les occidentals, pues arriben a desmotivar, bé perquè sempre és el mateix, bé perquè és massa conegut, la gent entonces s'assoma a altres finestres, s'assoma a altres balcons, perquè busca el mateix. Busca el mateix, però...
Vol que li diga la frase que em diuen sempre, a més la tinc a notar, jo sóc espiritual, però no religiós.
No religiós. És a dir, jo sóc espiritual, però no religiós. És a dir, no vinculat a una religió institucionalitzada. El que no sap esta persona és que des del moment que entra en un grup, ja estàs en una religió. Perquè l'experiència religiosa és íntima, no? I és personal.
Sí.
Però des del moment que la compartisses amb altres, des d'aquest moment ja estàs entrant en una religió que no serà institucionalitzada, però que acabarà institucionalitzant-se. I, per tant, ixes d'una religió per entrar en una altra.
Sí, diuen que és la nova era.
És la nova era, sí. Tot el moviment este es diu la nova era. Aleshores, què expressa això? Pues la necessitat o l'ànsia que té el ser humà d'una cosa més d'allò que jo toque, veig, que senc i palpe. No? Bueno, ahí està. I com avui el mercat és tan ampli i tan plural i vivim en una societat tan plural, pues cada un posa la seva botigueta.
I estem mercadejant, entonces, ja, no?
Des del moment que això correspon a un negoci, en el sentit de que tu pagues,
sí.
Pues des d'aquest moment és una paradeta, és un estant més que tu poses. I si tens clients, pues, això.
Em ve la imatge de Jesucrist, no? Entrant al temple i tirant les paradetes.
No referís tant a les paradetes ara, no?
Sí, però a mi és la imatge que em ve.
Sí, no estic parlant tant de paradetes, diríem, comercials, sinó estic parlant d'ofertes, de les ofertes que n'hi ha avui. Postres cristians d'una manera, cristians de l'altra, musulmans, i bueno, totes aquestes...
Les característiques és l'individualisme espiritual, que cada persona construeix el camí espiritual, el sincretisme. Que mescla distintes religions, és a dir, tu te fas la teua a mida, no? Sí. O te la fan a mida.
Sí.
Tu t'agarren de cada cosa el que més és interessa. I després tenen les pràctiques corporals i meditatives, com és la ioga, la meditació, el mindfulness i formes de connexió cosmen.
Totes aquestes formes són, a voltes, hasta instruments bons, en quant que li ajuden a una persona a trobar-se amb si mateix. En un món tan dispers en el que estem i tan entretengut i sempre fora de nosaltres, no? Pues necessitem en certs moments entrar en esa habitació interior, no? En esa sala interior. Estes tècniques poden ajudar a això. Quin és el perill d'aquestes tècniques? Que acaben centrant-te en tu mateix.
És que diuen que el que experimentes és un creixement personal.
Sí, sí.
Val.
Però això no deixa de ser una expressió d'eixe individualisme, d'eixe egotisme, en el que jo. Quan les religions el que pretenen és, les religions oficials, el que pretenen és arribar a eixe centre de tu, per a que des d'eixe centre tu t'obrigues a algo més ampli. No per a que tu el quedes en tu mateix, contemplant el teu melic, no? I ahí en esa espècie de mirament a uno i de regodeo en uno mateix, no? Sinó que havent tocat ese fons de la persona, des d'aquest centre personal, tu pugues obrir-te a unes realitats més amples que tu.
A col·lació de lo que està dient-me, la pluralitat sin síntesis, se acepta la diversitat de creencias sin necessitat de unificar o sistemitzar.
Ah, és dir, clar, és dir, primer, què passa? Pues que totes aquestes, com veuen d'espiritualitats diferents, el que fan és mesclar, el que tu has dit la paraula, Isa, sincretisme. Entonces, pues, tens a uns que són cristians, però al mateix temps tenen elements budistes que tenen elements de l'islam. Aleshores, pues, quan també serveix per a captació. Perquè a mi em sona, ahir parlen algo de Jesucrist, no? Però el que fan és barrejar una cosa en l'altra de tal manera que cada un va per un motiu diferent.
Inclús hi ha propostes com l'astrologia, l'energia, la consciència còsmica i tot això és per al despertar espiritual.
Si jo no em sent guiat per Déu, acabo deixant-me guiar per les estrelles. Amb una diferència, que segons l'astrologia això és un element determinant de la persona, mentre que Déu el que fa és deixar-te lliure, inclús lliure de no creure en ell.
Mira, aquest punt és un punt el que tinc que parar-me perquè, segons l'astrologia, tota la teua vida està medida. Segons l'hora que naixes i tu faces el que faces, és dir, acabarà passant-te el mateix. I si jo me pare a pensar... realment entres en tu mateix i dius, a veure, jo faig el que fas arribar al mateix puesto, on vulga arribar? Això és el primer que jo me plantege, no? I jo, la sensació que tingués, jo vulga arribar a ser d'esta manera, i evidentment per arribar, a veure, si vull arribar a ser abogat, hauré d'estudiar dret. No sé, això és el que jo pense. Perquè, clar, si vull arribar a ser abogat i estudie, no sé, medicina, els astros me diuen que encara que estudie medicina acabaré sent abogat. No, li pregunté, pare Àngel.
És l'enyorança de les cadenes.
Necessitem cadenes.
Al final, el que volem és que algo mos marque el camí i decidisca per nosaltres, per no assumir el repte de la pròpia llibertat. Entonces, jo, si em passa algo, és que l'estrella no sé què. És que vaig néixer en el... No, tu eres una persona... que al igual que tots els éssers vius estàs condicionat per tots aquests elements. Jo no sé si influïssin les estrelles, la lluna influïs en la Terra, no? Bueno, doncs pues estem condicionats, però mai determinats. I si jo em sent determinat per les estrelles, jo ja sé a qui responsabilitzar de les meus acerts i dels meus errors. Jo no prenc mai una decisió. Si m'he equivocat és gràcies a una constel·lació en la que he nascut. Sí. I si jo erre, també. Aleshores, tu no eres una persona lliure. Eres una persona condicionada, determinada. És l'enyorança de les cadenes. Davant d'un món com fos, que jo no sé què decidir, preferís que algú em dicte quin és el camí que he de prendre i quina és la decisió. I si no és un Déu que em crea lliure, fins al punt de dir-li no, pues busque una altra realitat que marque també aquest camí i que me'l determine fins al punt de que m'eludisca a mi, que m'evite a mi la capacitat de decidir, d'acertar i d'errar. I quan tu no confies en totes aquestes realitats còsmiques, que en últim terme són lleis de la natura, no? Perquè al final, en el fons, el que crees és pues, una necessitat de que algú el dicte allò que tens que fer per no assumir tu el repte de decidir per tu mateix, lliurement.
I ara se'm planteja una altra pregunta, no? Que quan vostè entra i dit la paraula... Jo, per exemple, que treballo en la paraula parlant per el micro, i la paraula, per l'amor de Déu, parlant per el micro i en entrevistes i en informació que donem, quantes voltes m'he de pensar el que he de dir perquè, pues, a veure, en funció del que dic, pot fer mal o no, i clar, jo no vull fer mal a ningú, i jo voldria fer bé a tot el món. Ara bé, si això és la meva intenció i acabe fent mal, és que no estic en el puesto adequat.
No, primer tu tens que reflexionar abans de dir una paraula. Abans es deia un refrán en castellà que deia antes de hablar piensa cuántas está mil, no? I això és una. Per tant, avui, precisament perquè les paraules es tornen tan ambigües que segons qui les diu i com les diu, pues poden tindre un sentit o en un altre, llavors tenim que medir molt les paraules. Però si això és una capacitat de l'emissor, el receptor també té que tindre la capacitat de saber interpretar, no?, allò que l'altra paraula diu. I no tindre a voltes la pell tan fina que dic jo, que per qualsevol parauleta, entesa d'una manera malentesa per l'altre, no sap si aquell quina intenció tenia, jo l'interprete d'esta manera, al final resulta que no podem parlar perquè qualsevol paraula que dius sempre és mal interpretar. Des d'una posició de polarització, d'enfrontament, és a dir, ja no arribem al punt en què no podem parlar perquè no sabem, ja una, parlar adequadament, i l'altra poder escoltar des d'una sensibilitat o des d'una amplitud de mires un poc més ampla, de dir, bueno, pues esta persona ha dit això però no tenia la intenció esta.
Pues ahí es on arribem per exemple, m'han dit és que tu no empatises en este en esta situació. I ara resulta que empatitzar, la paraula empatitzar, que ara està molt de moda, és igual que la paraula caritat.
Sí, empatitzar, n'hi ha un matís diferent. Empatitzar és sentir-me en la pell d'un altre, però no sóc l'altre. I això és un error que també. I sembla que empatitzar significa ser
posar-te en el lloc d'aquesta persona.
Posar-te en el lloc, però sí, no ser l'altra persona. Jo no sóc l'altra persona. És a dir, jo tinc, n'hi ha una distància entre jo i tu.
Entonces, quan entraria la paraula caritat?
La caritat.
És a dir,
quan tu a aquesta persona no sols sintonises en la seva situació, però tu eres més que aquesta persona. El que està dit l'àvia no ajuda a una... Si dos estem enfogant-nos, jo no li ajuda a l'altre a traure. El que m'ajuda a eixir de l'àvia és el que està fora.
Sí.
Encara que sent la necessitat i sent l'urgència de que jo estic en perill, no? I això és el que pot salvar, no el que està enfogant-se amb mi. Això no és empatitzar. Empatitzar significa que jo, connectant bé amb la teua necessitat i sentint la teua urgència, el tira una mà des de fora, no des de dins. Aleshores, pues, la caritat seria un... El que tu vols dir és solidaritat. Caritat és quan ixa solidaritat o ixa amor o ixa sintonia amb les altres persones ho fas no des del meu amor, sinó des de l'amor de Déu que a través de mi arriba a ell. Entonces és quan podem parlar de caritat en el sentit estricte de la paraula.
Pues m'ha vingut molt bé connectar aquestes dues paraules, perquè jo m'havia saltat la paraula solidaritat, arribar a tindre aquesta caritat per sentir el que és l'amor de Déu.
Sí, la caritat és quan l'amor que jo tinc per les altres persones és vehicle de l'amor de Déu. Faig que Déu estime a través del meu amor. I l'altra persona se sent estimat no sols per mi, sinó per aquell que és la font de tot amor.
Això és quan realment som un tot.
Som un tot. En aquest moment és quan Déu, que és amor, estima a l'altre a través de l'amor humà. És a dir, el cor del ser humà no satisfà només amb l'amor de Déu, sinó necessita també l'amor humà. I l'amor humà és el mig o el vehicle per el que l'amor de Déu arriba a les persones. Uno se sent estimat pel teu home, per la teua dona, pels teus amics, però quan tu no percibis que en aquest amor està estimant Déu, és quan podem parlar realment de caritat.
Me feia falta, Pare Àngel, esta aclaració sobre l'empatitzar, perquè clar, ara en esta nova era, perquè a més estem bombardejats, a mi m'ofereixen curs, a més jo sóc molt curiosa i m'agrada molt anar a per els listos estos que te diuen que tu tens que, això, guiar-te per tu mateixa perquè tu eres ixe Déu i tu eres capaç de materialitzar allò que penses.
En el fons és construir la teua Babel per arribar a voler ser com a Déu.